Finestrés, la setmana passada ens va arribar la notícia de la mort de Chicho Ibáñez Serrador a poca estona de començar el programa. No volíem resumir la seva mort amb un tall i quatre dades, ja que semblava poc homenatge donada la seva importància. I vam decidir posposar aquesta celebració dedicada a ell per fer-ho com Déu mana. I per entendre millor la seva aportació, vam demanar-li ajuda a la Desi, al Fausto, al Pere i un convidat especial, Juan Antonio Bayona.
Muy bien, hoy empieza un nuevo programa. ¿Cómo se llama esta flamante serie de guiones? Historias para no dormir.
Jo el primer que recordo relacionat amb el Chicho Ibáñez Serrador és la careta de presentació de Històries per no dormir. Quan es feia a la televisió jo era molt petit i me'n recordo anar-me al llit perquè em feia molta por i des del llit jo escoltava el famós crit amb el que començava el programa.
Recordo que la meva mare parlava molt de determinats episodis de les Històries per no dormir, no? Que eren com històries que li havien marcat molt i que ella de tant en tant anava recordant, no? Com... Ah, yo recuerdo que lo que me daba mucho miedo era tal relato, no sé qué. Y yo el tenía como el presente.
Yo veía la tele en blanco y negro y algunas de las seves ficciones, aquestes històries que no deixaven dormir, doncs no em van deixar dormir a mi. Jo descobreixo el Chicho Ibáñez Serrador com tothom, amb Històries per no dormir. Bueno, com tothom de la meva edat, clar. Perquè jo vaig arribar a veure l'art de blanc i negre i fins i tot vaig arribar a veure els seus programes especials com l'asfalto, el trasplante.
Recordar lo que vivimos no se hace perder.
Quan veus ara les Històries per no dormir, crida molt l'atenció a la qualitat, a la visió que té el Chicho Ibáñez Serrador, que és molt més propera al cinema que a la televisió.
Tu agafes les Històries per no dormir i estan plenes de tot, és a dir, estan plenes d'idees narratives, d'idees visuals, de concepte, d'històries de gènere fantàstic, de terror, de suspens. O sigui, són una quantitat de material i de continguts brutal.
He anat revisant les pel·lícules aquestes o les minipel·lícules seves televisives i penso, de petit em creaven un efecte, però de gran, analitzant-les, també les recontextualitzar i les segueixo assaborint amb uns altres elements i amb una altra edat i amb una altra cultura cinematogràfica.
Tot ho he tornat a revisar i no només m'ha continuat agradant, sinó que he descobert la tècnica que tenia, la tècnica dramàtica, tot aquest estil visual, aquesta manera de narrar. Ja ho feia amb els mitjans gairebé del tercer món que tenia la televisió espanyola a començaments dels anys 60. Bueno, ell va revolucionar absolutament la manera de fer un dramàtic a televisió espanyola.
Hoy mis errores favoritos cumple un mes. Y como la película que vamos a ofrecerles es muy conocida, ya que se trata de Pesadilla en Elm Street, voy a permitirme robarle comentarios a la película y hacer unas pocas consideraciones sobre mis terrores favoritos.
Recordo les seves presentacions de pel·lícules de por, que es deia Mis Terrores Favoritos, que era una mena de presentació a lo Alfred Hitchcock presenta de clàssics del cinema de terror. I en aquest sentit, el meu primer apropament a la figura de Chicho és un apropament com més relacionat amb el costat més pedagògic del Chicho, no? del professor, més que de mestre del cinema, de professor del cinema que ens ensenyava cada setmana un clàssic del cinema
perquè a més de tota la labor que va fer com a cineasta, també va fer tota aquesta labor com a profe, no? Realment, o sigui, ell va introduir a través de Mis Terrores Favoritos, va introduir una quantitat de pel·lícules, gran part de la nostra societat va descobrir el cinema de gènere gràcies a ell.
Però clar, ell era un autor complet, també va ser actor, era productor, va crear formats de televisió com el Mític 1-2-3, que era un concurs, i d'altres, com Hablemos de Sexo, i va estar constantment tractant d'innovar el gènere televisiu.
Però després, la immensa alegria i la felicitat que era veure l'1-2-3, que era un programa que quan érem petits reunia tota la família davant del televisor per veure el programa i estaven tota la setmana esperant que arribés el divendres per veure el programa i el dilluns quan arribàvem al col·legi parlàvem del programa, era una gran felicitat. Bueno, jo penso que la importància de les dues pel·lícules que va fer Chicho és fonamental al cinema d'aquest país. Primer perquè va, d'alguna forma, quan en un moment on el gènere no estava valorat, ell d'alguna manera li va donar aquesta pàtina més de qualitat que no tenia el cinema de gènere d'aquest país.
¿Qué secreto se escondía tras los muros de la residencia?
Va fer amb la residència una pel·lícula que era una pel·lícula molt clàssica de fantasmes, amb una exquisita posada en escena. Jo penso que és una de les millors pel·lícules, de les pel·lícules millors filmades de la història del cinema espanyol.
Tenint tot l'aspecte visual i també tot aquest color i aquest erotisme latent, que en aquest cas anava de lo edípic a lo lésbic, i el sadomasoquisme, era tot molt de la Hammer, també de l'època, de finals dels anys 60, el Chicho li va donar una volta i va fer una pel·lícula que sublimava tot el que també començava a estar al giallo a Itàlia. Ho té aquí, que ja són coses que el Dario Argento estava intentant fer, però que faria un parell d'anys després. Jo crec que inventa una mena com de gòtic giallo que és absolutament innovador en aquella època.
Pero vas a hacer exactamente lo que yo te diga.
¿Dónde has ido? ¿Qué le ha pasado?
¡Escucha, escucha! Gritos. Vamos a salir de aquí, vamos a correr. Solo has de pensar en Rosie y en Richard y no en el hijo que llevas dentro.
I després el que va fer amb la següent pel·lícula és tot el contrari. Si La residència és una pel·lícula molt de plató, el que va fer amb En Quien Puede Matar a un Niño és una pel·lícula de terror molt més moderna, rodada tota a exterior, a plena llum del dia, i en aquest sentit va ser molt revolucionari i es va avançar a altres clàssics del gènere.
Que jo crec que realment és molt, molt inspirador i també molt influent, no només per nosaltres, sinó també fins i tot per cineastes de fora que tenen pel·lícules com Quien Puede Matar a un Niño com una pel·lícula realment fonamental.
Mai havia vist una cosa relacionada amb nens i amb tanta sang i amb tanta mala llet i que nosaltres fóssim els culpables, els assassins, la part negativa de la història. Doncs vaig encara trigar una mica, uns anys, en veure la pel·lícula i quan vaig veure la pel·lícula ja no l'he oblidada tampoc i la tinc molt, molt a dins. Ara, evidentment, no es podria fer la pel·lícula.
Una pel·lícula que ara absolutament seria impossible de fer, només per presentar aquesta imatge dels nens com a assassins, però com a assassins, com una innocència criminal absolutament esfereïdora.
Realment, a nivell de planificació, a nivell d'idees de muntatge, la idea aquesta d'il·luminar les coses fosques, no? I de coses molt sinistres que passaven a plena llum del sol.
És una pel·lícula rodada a ple sol, una pel·li plena de llum. I hem de buscar una figura que s'assemblés al Chicho Ibáñez Serrador als Estats Units, hauria de ser l'Alfred Hitchcock, per això, perquè va fer del terror i del gènere una cosa a l'abast de tots els espectadors, de tota la gent, de tota l'audiència mitjançant la televisió.
Per la seva capacitat creativa, per la seva velocitat, per les seves ganes de treballar, per anar al gra, però també aportar moltes idees fresques, suposo que seria un Roger Corman.
Bueno, jo crec que Chicho era una mica el nostre Hitchcock, no? Que és que és una mica tòpic, però realment és això, no? Va ser una persona que va apostar al màxim pel suspens, que va apostar al màxim pel gènere, que va complir també una funció que per mi és molt important com didàctica, no? De formar tota una generació d'espectadors amb el cinema de gènere.
Una podria ser l'Orson Welles i l'altra, evidentment, l'Alfred Hitchcock.
El vas conèixer personalment alguna vegada?
Sí, sí, va ser, clar, va ser un plaer absolutament indescriptible.
Quan va sorgir la possibilitat de donar-li el Goya d'Honor, que d'alguna manera em vaig encarregar de fer el vídeo de presentació i vaig estar un parell de vegades amb ell parlant d'aquest vídeo i fent tota la documentació, i en aquell moment sí que ja vaig tindre més l'oportunitat de seure amb ell i parlar de cinema, i recordo molt clarament que em va fer dos o tres consells. Recordo molt clarament era que abans de fer una història havia de tenir molt clar qual era el final de la història.
Vam anar a prendre alguna cosa amb dos amics, dos crítics, i estàvem asseguts al costat a una taula on era el Chicho amb el seu fill. I va ser com molt maco perquè estava esperant també per anar a la preestrena de la pel·li del Jota, del Bayona, Y recuerdo que yo, Noel y Bea estaven tota l'estona com, buah, està aquí Chicho, perquè per nosaltres era com molt emocionant tenir-lo a prop.
Molta gent m'ha dit que m'assemblava físicament a Chicho Ibáñez Serrador. Llavors, haver-me'l trobat, hauria sigut l'oportunitat de felicitar-lo, de donar-li les gràcies per la seva obra, de donar-li les gràcies per haver refrescat el panorama audiovisual espanyol a la dictadura i per posar-me davant d'un mirall o segurament de com seré jo d'aquí uns anys, o si que ja no ho soc, que ja bastant xitxejo bastant físicament. Home, m'agradaria xitxejar intel·lectualment perquè la seva ment era prodigiosa, però evidentment m'hagués encantat semblar-me a l'Endelón.
Ten en cuenta que eran los dos últimos programas y yo decía, oye, pero dejarme uno para poder preparar una despedida grande y que creo que el programa lo merece y yo también, pues no.
De fet, jo crec que és una figura que hem trigat una mica a reivindicar, tot i que pels fans del gènere sempre ha sigut molt clau i molt important, tots aquests premis que li hem donat massa tard.
Me gusta que Narciso Ibáñez Serrador nunca pierde el sentido del humor y de la fina ironía que le caracteriza.
Sí, sí, salgo al jardín a ver si oigo voces que me vienen desde arriba. Porque absolutamente todo el mundo se ha puesto de mi parte.
Muy buenas noches tengan ustedes. El 1, 2, 3 ya va a terminar. Baje el sonido de su aparato. O si no, alguien me hará callar. Con el programa hemos intentado que un rato alegre pueda pasar. Y eso lo digo con voz bajita. O si no, alguien me hará callar. Y no se olviden que en 7 días yo con ustedes volveré a estar. Y ahora la cama sin meter bulla, o si no, alguien me hará callar. Pido disculpas por los errores que ha cometido quien yo me sé. Y digo adiós porque en este instante ya se ha acabado.